Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. Després de 75 dies de la guerra a Ucraïna, el president de Rússia, Vladimir Putin, ha intentat justificar la invasió d'Ucraïna i no ha fet cap gran anunci en el discurs del Dia de la Victòria que commemora el triomf soviètic contra l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны.
Durant la desfilada militar a la plaça Roja de Moscou, el mandatari rus ha afirmat que les tropes russes i les milícies de Donetsk i Lugansk lluiten per la seva pàtria. Putin ha assegurat que Rússia ha considerat una amenaça i una agressió que els Estats Units enviessin armament i assessors militars a països com Ucraïna. Per tant, és per aquesta raó que, segons Putin, Rússia ha pres la decisió correcta, sobirana, autònoma i conscient d'envair Ucraïna. També ha indicat que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia i que l'objectiu del Kremlin sempre serà la victòria. I, per contra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa a Putin que Ucraïna va guanyar contra el nazisme i que tard o d'hora ho farà també contra la invasió russa. I mentre Putin culpa l'OTAN de començar una guerra contra Rússia, el govern català diu tot el contrari, que la Unió Europea és símbol de pau i que sense la Unió dels 27, Rússia ja hauria començat a envair altres capitals com Praga o Budapest. I des del Palau de la Generalitat, bon dia, Judit Caselles.
Bon dia. En l'acte institucional pel Dia d'Europa, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, defensa el paper que està jugant la Unió Europea en la guerra amb Ucraïna. Creu que sense un front comú dels 27 països que en formen part, Putin ja hauria entrat en guerra en països com República Txeca i Hongria.
La invasió russa d'Ucraïna, de fet, ha posat de manifest que l'Europa dels 27, si no existís, estaríem en una situació molt diferent. Potser Rússia hagués arribat a les portes de Praga o de Budapest. Potser la situació que tenim avui seria molt diferent.
Durant la seva intervenció també ha fet una crida perquè Europa prohibeixi softwares com Pegasus que s'han fet servir per espiar independentistes.
Gràcies, Judit. I de fet, justament ara està intervenint el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el que fa és una reivindicació de la pau. Bé, no hem pogut tenir les declaracions d'Aragonès, però el que dèiem, el que fa és que reivindica la pau des de la Generalitat. Ara el tenim, ara escoltem.
Sense pau no ens podem imaginar un futur de progrés i benestar que el conjunt de la ciutadania, que el conjunt de la humanitat mereix. I per això ens hem d'enfortir. Per això hem d'enfortir les capacitats estratègiques d'Europa per poder donar les respostes adequades per garantir la pau.
Ara escoltàvem a Pere Aragonès des de la Generalitat. I canviant de qüestió, trànsit i les policies locals impulsen una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicletes i patinets. La campanya durarà una setmana i el que es farà és que es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc, els estacionaments indeguts als ciclistes, així com el compliment de les normes i els senyals de trànsit. També es vigilarà que la resta d'usuaris no dificultin la mobilitat dels ciclistes i tampoc que no circulin pels seus carrils. És a dir, que circulin pels seus carrils. La darrera campanya que es va fer va ser al gener i es van interposar un centenar de denúncies diàries a vehicles de mobilitat personals. I en successos a Granollers, els bombers donen per estabilitzat l'incendi que s'ha produït aquesta matinada en una nau industrial. 15 dotacions hi treballaven des de primera hora d'aquest matí per evitar que el foc es propagués a la nau del costat. De moment no consta cap ferit i a hores d'ara els bombers temen que l'edifici no s'esfongui a causa de les flames. Ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El primer equip de futbol del Barça s'entrena a aquesta hora per preparar el duel de demà contra el Celta, 9:45 de la nit i des del Camp Nou. Amb la classificació per a la propera Champions assegurada, els blaugranes es buscaran ara acabar el campionat com a segons classificats. Per a demà ja s'espera el retorn del porter Marc-André Ter Stegen, que dissabte va ser baixa per una indisposició i no va viatjar a Sevilla, però ahir ja es va entrenar amb la resta de companys a la ciutat esportiva. Un cop acabi l'entrenament d'aquest matí, cap a la una del migdia, el tècnic del Barça, Xavi Hernández, compareixerà en roda de premsa per donar detalls del partit de demà. Encara en futbol, en aquest cas a la segona divisió, aquesta nit a les 9 juga el Girona. Els vermells tenen un partit clau contra el Tenerife, que és un rival directe per als play-offs d'ascens. De fet, els canaris són quarts a 2 punts dels gironins. Pel duel d'aquesta nit, el Girona recupera els jugadors Valeri i Bernardo. No podran jugar, en canvi, Pol Lozano per sanció i Darío, Víctor i Ramon per lesió. El partit l'oferirà en directe Gol Televisió. I acabem amb tenis. Després de proclamar-se campió del Masters 1000 de Madrid aquest diumenge, Carlos Alcaraz comença la setmana en el número 6 del rànquing mundial de millors tenistes. El murcià de només 19 anys passa per davant d'Andrei Rublev, Casper Ruud i Matteo Berrettini. Alcaraz podria entrar al top 5, depenent dels resultats que obtingui a Roland Garros, el primer gran eslam que competirà i que comença el dia 16. De fet, El tenista espanyol no participa aquests dies al Masters de Roma per encarar en bones condicions físiques el torneig francès, i pel que fa al rànquing femení la continua liderant Iga Swiatek per davant de Krejcikova, que ha rebatat la segona plaça la catalana Paula Badosa, que aquesta setmana la comença com a tercera millor tenista del món.
Gràcies, Xavi, això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Avui és dilluns, dia d'inicis. Segur que algun cop ho heu sentit. Dilluns, començo. Avui, un altre punt de vista, volem parlar d'inicis i de finals, de fer balanç i de tornar a començar. Quan s'acaba l'any i quan s'acaba el curs o la temporada, és un altre moment d'aquells de parar i pensar què ha passat fins ara i què voldríem fer a partir d'ara. I és un moment d'aquells que et preguntes, és possible estar on m'agradaria estar? Laura Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Si et pregunto, és possible estar on m'agradaria estar, tu què em diries?
Que amb molta probabilitat sí, que segurament no serà fàcil, però que si posem la intenció podem arribar-hi.
La Laura és estratega empresarial, formadora, conferenciant i mentora i acaba de publicar el llibre a l'abril, La vida que quiero, una hoja de ruta hacia la felicidad, amb l'editorial Connecta, i té una web que és Laura Ribas, amb ve alta i acabat amb AS, Laura Ribas. com. La meva primera, aquí, el primer que teníem escrit, és tan senzill com es desprèn del títol, aquest La vida que quiero, que ja ens ho has dit una mica, però una fulla de ruta i arribarem a la nostra felicitat. Ja amb la primera resposta ja has dit moltes coses, no? Si ho intentem, si treballem, si...
Clar, però deixa'm parlar un moment de la metàfora del llibre, perquè potser qui ens està escoltant no té, evidentment, la portada en ment, no? Però... Uh-huh. El llibre agafa la metàfora de la navegació. Llavors, dic, és senzill... No estic dient que sigui fàcil ni que sigui ràpid, estic dient que és possible. Llavors, el llibre segueix aquesta metàfora on vinc a dir que la vida és com navegar. És a dir, tu quan surts allà fora amb un vaixell de vela, no de motor, perquè l'experiència quema moltíssim, i ho sé per experiència. Llavors, surts allà al mar... decideixes a quina illa o a quin port vols arribar, però després les condicions climatològiques són com la vida vol, m'explico. Hi ha tempestes, hi ha vents a favor, hi ha corrents en contra, hi ha problemes tècnics, hi ha de tot. Llavors, el que més em va sorprendre, perquè tot això ve de l'anècdota que jo vaig passar un total de 8 mesos en un vaixell, no? El que més em sorprenia era que triguéssim més o menys, ens costés més o menys, acabàvem arribant a aquella, a aquell destí, no? I aquesta metàfora que m'agrada és que no nega les adversitats ni els problemes de la vida. I per mi això és molt important, perquè no crec en el missatge de sí, pensa en positiu, si ho visualitzes... Ojo, que la visualització és una bona eina d'anclatge per enfocar-te, etc. Però jo crec que no podem negar que la vida pot ser dura i podem passar per etapes molt complicades i que existeix l'atzar i les tragèdies i què fem amb això, m'explico? I com seguim caminant fins a arribar a aquell destí que volem. I perquè penso que, igual que quan naveguem, a algun lloc sempre anem a parar, no? O sigui, qui, evidentment, sempre anem a parar a algun lloc, però crec que és millor que posem intenció i que no ens deixem endur per la inèrcia i anem a la deriva i que arribem al port que nosaltres escollim.
Justament fa uns dies, asseguda aquí a la mateixa cadira que estàs tu, vam convidar la periodista Mònica Terribas i ella ens parlava de fer plans i justament això que deies, no? Que hi ha un munt d'elements externs que estan fora del nostre control i que això cal tenir-ho en compte, no?
I tant.
Potser aquests missatges molt de tassa, d'agenda, que ara tenim tots al cap, i de típiques frases d'aquestes d'autoajuda de voler és poder, han fet molt de mal, perquè també han generat molt de rebuig a molta gent que si no es fa aquesta puntualització que has fet tu ara, no?
Sí.
Hi haurà adversitats, però sí. Ja fa que desconnectin automàticament.
A veure, aquí hi ha com dues coses. Una que és donar com píldores motivacionals i que, bueno, et poden donar una mica de subidó en mitja hora, però després hi ha aquests missatges de pensa en positiu, com deia, etc, que et fa sentir inconvenient o defectuós o que no ho estàs fent bé, no? Perquè no entens per què t'està costant, no entens per què estàs fent front a tants problemes. I no es tracta tant de preguntar-te el per què, sinó què fas amb això. D'entendre el procés de la realització, que és de què va el llibre, no? Entendre quines són les fases, quines són les etapes, entendre quins són els bloquejos que se't desperten, què fem aquests bloquejos, com sobre... Saps? Com gestionar-los i com seguir perseverant i caminant. Perquè la vida també és molt bonica, m'explico, i pot ser meravellosa, no? Llavors, bueno, com vivim el màxim potencial amb el que tenim.
I a banda d'aquests possibles inconvenients, sí, pot ser que dissenyar el full de ruta sigui el més complicat?
Doncs cadascú té els seus bloquejos, però un dels principals amb el que em trobo és que la gent no té aquesta illa o port assenyalat, no s'ha marcat una visió, perquè no es dona permís per somiar, d'acord? O sigui, hi ha dues coses, una és la fulla de ruta i l'altra és cap a on vull anar, no? Llavors, molta gent es bloqueja en el no sé què vull, no sé cap on tirar, etc, perquè té el foc posat, o el focus, l'atenció posada en lo de fora. Què s'espera de mi, què se suposa que haig de fer aquestes alçades de la vida, què vol la meva família, la meva parella, la meva empresa, què m'està demanant, o quin és el següent pas professional que hauria de fer. I no posem l'atenció en el nostre interior, en el nostre ser essencial, del que parlo molt en el llibre, no? De moment, totes les respostes que busques fora estan dins teu. Com resintonitzes amb aquest ser essencial? Perquè, de fet, no deixa d'emetre... Sempre dono aquesta... En el llibre, així ho faig, la metàfora, segueixo amb elles, de que el ser essencial és com la ràdio. O sigui, està emetent constantment, però tu estàs sintonitzant 5 punts més a dalt o més a baix i no l'estàs escoltant. Ens hem desconnectat, posem fites en la nostra... pla d'acció que en el fons nosaltres en el fons no volem i per això quan ho aconseguim no ens sentim plens o satisfets i podem arribar a sentir aquesta sensació de és això tot? Per què no em sento feliç si ho tinc tot, no? Entre cometes a la vida,
tot,
no?
El tot que se suposa convencional, que algú
exacte,
diria...
Exacte, no? La parella, els fills, l'èxit, la casa de la platja, el no sé què, i per què em sento buit o buida, no? Llavors, jo faig una crida perquè la gent faci aquest treball d'autoindagació, d'autointrospecció, i amb aquesta reconnexió amb el ser essencial, llavors ja decideixi quina és aquesta visió, no? Aquest, que potser no arribarà en un any, potser necessita diversos anys i diversos esgraons per arribar-hi, no? Això per una banda. I després el pla d'acció, sí, perquè tenim la visió, però el pla d'acció ens ajuda a aterrar-ho. És a dir, també hi ha molta gent que viu en la visió, en el somni, no? De dir... jo algun dia faré tal, jo algun dia... Però no passa l'acció. No,
així no hi arribes.
No decideix, no? Es queda com amb aquesta idealització. Llavors crec que els dos elements són importants.
Després de veure l'índex, hem anat directes a la pàgina 159. La vida que tu vols,
sí,
és el títol d'aquest capítol.
Sí.
I tot i que després hem anat al principi, també. Aquí hem vist fins a quin punt és important unir la nostra realització professional amb la satisfacció personal. Aquesta és una de les claus, trobar aquest equilibri.
A veure, parlo de la realització professional, m'has dit, m'has preguntat, perquè per mi té molts elements personals, no, aquest llibre. Per mi és important, per la meva felicitat, és important la realització professional. I crec que per molta gent també, perquè, de fet, em pregunten molt sovint en aquest sentit, no? Jo tracto amb emprenedors i ells ho porten més cap al...
en què enfoco
el meu negoci, però també serveix per gent que treballa en altres, per cuenta ajena, no? I és que passem molt de temps treballant, vull dir, i posats a treballar tant, millor fer-ho en alguna que ens sentim alineats amb els nostres valors, el nostre talent, etc. Llavors, sí, a la nostra realització professional influencia la nostra satisfacció en gran mesura.
Ens proposes que fem un document aspiracional on descrivim la nostra vida ideal en detall, sense qüestionar-nos si és possible o com ho aconseguirem. I aquí jo he pensat en els més petits. Les criatures a vegades són més capaces d'atrevir-se. Sí. Això ho anem perdent. No sabem per què, però és com dibuixar.
Sí,
és una llàstima.
I de fet ho esmento en el llibre, de dir... tinc anècdotes d'allò amb el meu germà, estàvem esmorzant i el meu germà dir-me... Llavors hi havia pessetes quan jo era petita, però t'imagines?
Quan jo era petita també.
Mil milions de pessetes, saps? I flipar... Ja no sé quan és en euros, no? Però ell començava a dir que compraria una granja, que no sé què, que no sé quantos, i ni ens... O sigui, ni ens paràvem a pensar si era possible, si ho mereixíem, si seríem capaços, no? Teníem aquest... És molt bonic dels nens, no? Quan fa la llista als Reis Mags, ni se li passa pel cap preguntar-se si això és massa, si s'ho mereix, etc.
Somien.
Somiem, i hem perdut aquesta capacitat. Sesguem els nostres somnis perquè, bueno, la vida ens dona bufetades, a vegades hem tingut decepcions, també rebem molt missatge de que això no és possible, afortunat en l'amor, desafortunat amb els diners, no es pot tenir tot, sí, home, com vols que al damunt de tenir èxit amb això et vagi bé amb l'altre?
És que hi ha molts tòpics.
Hi ha molts tòpics, llavors, per mi és molt important... en aquesta primera part del llibre que ens desprenguem d'aquests bloquejos i que dona regna, no sé com dir-ho, no? O sigui, llibertat per definir aquesta visió. I ojo, molt probablement no la tindran en mitja hora. O sigui, és un treball d'anar pensant, de tenir temps per tu, de no evadir-te en xarxes socials, de no enxufar-te a mirar notícies sense parar o si de no treure el mòbil quan estàs a la cua al supermercat perquè, bueno, així m'entretenc, o d'enxufar-te mil sèries a Netflix. És el moment d'estar amb tu, i no estic dient que tindràs una epifania en cada 5 minuts que estiguis amb tu mateix, però sí que la suma de tots aquests moments tindràs aquestes respostes, i de sobte el teu ser essencial, torno a parlar d'ell, et dirà, és que tu no vols això. I clar, el teu ser social entra en pànic, perquè clar, dius, sí, hombre, què m'està dient la meva ànima? D'on vas si t'acabes de comprar un pis o t'acabes de dir que sí a aquesta proposta professional? O si el teu ser essencial et diu, no, és que tu t'has de deixar al Pere, i tu penses, si ens acabem de comprar un pis, què m'estàs dient, saps? Vull dir, llavors, necessites temps per entendre el que tu vols.
A més, al llibre hi ha una web que és lavidaquequiero.com/bonus, on podem fer els exercicis que tu ens proposes al llarg d'aquesta La vida que quiero, perquè no és un llibre gens passiu. No només ens interpel·les perquè pensem i ens plantegem coses, sinó perquè ens hi posem a treballar.
Sí, dono canya, això diuen. A veure, per mi és molt important que aquest llibre es faci, no? Que la gent no es quedi amb la teoria o amb lo intel·lectual o que interessant, sinó que integrin i que facin aquest treball d'autoindagació, que és que sigui el detonant d'aquesta vida cap a la que ells volen, no? Que els ajudi a corregir aquest rumb, no? Cap al que realment volen ells. Llavors, per això és necessari fer aquests exercicis. No quedar-te només amb els exercicis, sinó al damunt, respondre'ls, fer les respostes, etc. I per això és molt important.
I que no és només sobre la vida professional, sinó que aquí el que ens planteja són preguntes sobre la llar, des del lloc on visc, si hi ha prou obert o no, les relacions, salut, feina, tipus de feina, finances...
Sí.
Això que...
Creativitat, amistats, salut, com tu ja deies... És com fer una auditoria de la teva vida, no? De dir, bueno, a veure, com està el tema? I potser te n'adones que estàs massa enfocat en lo professional i que els teus valors, tu dius que són els nens i els teus fills, però a los hechos me remito, entens? Si al final passes tot el dia i caps de setmana també, amb coses professionals, no estàs alineat, tampoc, amb aquesta vida que tu vols, no?
Quant temps fa falta per fer tot això? Ja has dit que no és una cosa que... Ni que t'arribi una epifania, que tothom serà diferent, per descomptat, ni que el canvi arribarà en un any, però em refereixo ja no al canvi, que ara parlarem de paciència, de treball, de perseverància, que també apareix al llibre, sinó per ser una mica on estem, no? Aquest full de ruta, aquest que voldríem, atrevir-nos a somiar, aterrar-ho... Perquè això com ho combinem amb la vida que ja tenim, no?
Exacte.
Que és que possiblement hem d'anar a treballar,
tenim
amics, tenim família...
Obligacions... A veure, jo crec que això és una pràctica i una filosofia de vida. Jo constantment estic en permanent... com t'ho diria? En aquesta autoindagació, no? De dir, a veure... M'estic apartant, estic encaminada... Per què em sento així? Perquè les emocions també, com dic, explico en el llibre, ens donen moltes senyals. Per què, davant d'aquesta proposta o d'aquesta situació, com hauria de respondre segons les senyals que jo tinc dins meu? No? Llavors, no és que ho fas una vegada i ja està. Crec que realment és una pràctica, és un estil de vida. Després, molt al principi del llibre, parlo de la ruptura, que és la primera etapa o la fase d'aquest canvi, no? De la realització. I parlo dels desencadenants, que són la crisi, el creixement i l'oportunitat. Llavors, aquests tres desencadenants també poden ser punts d'inflexió en la vida d'algú. Per exemple, una crisi és aquell desencadenant que la gent percep com algú extern, no? Com que s'imposa, et fan fora de la feina... una pandèmia, et deixa la parella i tu no estaves preparat per això, una malaltia, un accident, aquestes coses, no? Llavors, sents que no tens escapatòria del que t'està passant i acostuma a veure's com algo negatiu. Després estaria el desencadenant oportunitat, que vindria a ser, pues això, ve de fora també, i et venen a... Però és com més positiu i ho pots rebutjar. Així com la crisi
no
la pots rebutjar, és, et ve el tsunami i ho superes com pots, o naufragues, que també és, amb l'oportunitat pot ser, per exemple, una proposta de matrimoni, tanmateix, no? O pot ser un ascens, o que et diguin d'anar a treballar no sé on, i un trasllat... I són coses que són, en un primer moment, positives, i que tu pots rebutjar. I després està el creixement, que és la situació, la sensació de... Ostres, el que tinc ja no em serveix. Ja no... I pot ser des d'una feina que ja l'has crescut, no? Que ja se't queda petit, que ja no et nutreix, a un grup d'amics, o al poble o ciutat on sempre has viscut, a la relació en la que estàs, a la feina en la que estàs, a la professió en la que estàs, i d'aquí venen, per exemple, aquests canvis professionals i reinvencions que la gent necessita, etc. I moltes crisis, en realitat, són creixements, detonants en creixement, que no hem escoltat. És a dir, quan el teu essencial t'està dient no ets feliç amb aquesta feina i tu no li fas cas... No et preocupis que et vindrà un ERE, saps? O no et preocupis que hi haurà un marron tal a la teva feina que la vida ja imposarà a aquest canvi que tu estàs postergant, d'acord? Llavors, són aquests punts d'inflexió on són bones oportunitats per fer aquests treballs, no? Aquest treball d'autoindagació, de dir, i ara, vale, i ara cap a on vaig, no?
Al matí a Radio Estel, avui ens acompanya la Laura Ribas, acaba de publicar La vida que quiero, una hoja de ruta hacia tu felicidad. I en aquest camí, que és un camí, tu parles d'uns bloquejos que solen ser habituals. La por, la comparació, el perfeccionisme, la síndrome de l'impostor, la paràlisi per l'anàlisi, la vergonya, el cinisme... És increïble la quantitat d'enemics mentals que existeixen i que ens estan assetjant constantment.
Clar, perquè... En el moment en què sortim allà fora, és inevitable. Són mecanismes, no?, del nostre, mentals nostres, per protegir-nos, per no moure'ns, perquè no ens succeeixi res dolent, no? Això, evolutivament, ens ha portat a sobreviure com a espècie, però en un context de pau on no hi ha un tauró o un tigre darrere d'un matoll, pues ens paralitza, m'explico? I aquesta por pren moltes formes, no? Pues el perfeccionisme, com et deia, la vergonya i tots els que has esmentat. Així que sí, hem de fer molta feina. El que passa que la gent interpreta aquesta fase, m'estàs parlant de la fase en el llibre, és la fase de l'acció. Uh-huh. Aquesta és una fase molt llarga on te la fots, vale? I a vegades fort o a vegades no tan fort. El que passa que la interpretem com a, ah, ja està. Aquesta és la resposta a la vida, no pot ser. Em divorcio, ja està, em quedaré sola per tota la vida, un fracàs, no? Però en el fons és, d'acord, tinc nova informació, miro el meu pla d'acció, per així dir-lo, no és que puguis fer un pla d'acció de la teva vida amorosa, però entén-me, no? De dir, uh-huh, val, amb aquesta nova informació, que potser és la propera parella, serà, no serà així, ni això ni això, i serà d'aquesta altra manera, i és com tornes a sortir a la vida per tornar-ho a intentar, m'explico?
Sí.
I aquests bloquejos també ens diuen que, o ens fan creure, o els interpretem com, de nou, respostes de que no hem de tirar per aquí. Llavors, és molt important gestionar-los perquè no ens frenem i perquè finalment arribem a aquesta vida que volem.
En aquesta fase d'acció, quan nosaltres ja hem decidit què és el que volem, el que no volem, cap a on volem anar, sí, i com ho farem, la perseverància i la paciència, ja ho dèiem, són elements imprescindibles per apropar-nos a aquesta vida, que és la que volem i per la que estem treballant per aconseguir-la.
Total, i clar, que jo parli d'això no és sexy, no? O sigui, en aquesta última part del llibre...
Bueno, potser deia... no és sexy, però és supernecessari.
Clar, però no és comercial, no? Anem a dir-ho. És com dir, clar, la quarta fase era la que jo havia de dir i ho aconsegueixes. I no, jo et vinc com... I has de seguir aguantant fins que la vida et trobi a mig camí. I com perseveres? I com mantens aquesta esperança? I com mantens aquesta actitud positiva?
Laura, ens acompanya la Marta.
Què tal? Bon dia, Laura.
Que té una sèrie de preguntes per tu, vinculades al llibre, però potser amb un altre enfoc.
Clar, perquè com a estratega empresarial i mentora, també volem acabar preguntant-te una mica sobre el teu dia a dia, conèixer-te una mica més de prop, per seguir-te també una mica la teva pista i seguir-nos inspirant. Són tres preguntes molt senzilles i, si et sembla, comencem per la primera. Sí. En aquest procés d'acompanyament, perquè els teus clients aconsegueixin la vida que volen, quin ha estat el gir professional que més t'ha sorprès, que no t'esperaves?
Ostres, és que crec que tots, perquè com que són emprenedors, molts venen de coses que no tenen res a veure, no? Alguns són, no sé, venen del món corporatiu i de sobte es posen a dedicar-se, no sé, munten e-commerce o treballen la seva marca personal, el que sigui. Jo crec que no hi ha cap que no em deixi a sorprendre. Em meravella el poder de l'acció, saps? Crec que el que més em sorprèn és el meu propi canvi professional, perquè és que jo no em dedicava a això fa 10 anys, no?
I què feies fa 10 anys?
Jo venia del disseny gràfic, de la publicitat, etc. Em vaig fartar d'aquell sector, és superestressant, me'n vaig anar a Austràlia, etc. Vaig muntar un centre de teràpies, o sigui, realment, després vaig tancar-lo, després ja vaig fer un postgrau en màrqueting online, vaig tornar al tema inicial de la publicitat, etc. I realment ha sigut així. I fa 10 anys, si algú m'hagués dit que aquest tipus de negoci era possible o existia, és que no m'ho hagués cregut, m'entens? Ara amb la pandèmia es veu com molt normal estar online, però és que jo abans semblava una marciana, entens? Verda amb dues antenes. O sigui, era una cosa molt estranya. Llavors, tots em sorprenen i tots em fan sentir molt vibrant, no? Veure que algú em diu, ostres, Laura, estic fent el que més m'emociona, el que més m'encén, i al damunt puc mantenir la meva família, podem fer tal... Per mi, bueno, sí, justifica tot l'esforç i tota la meva feina.
Home, és realment gratificant.
I tant, quina feina tan maca. Acompanyar la gent a ser més feliç.
Laura, un moment del llibre parles d'un supòsit de voler treballar 2 hores...
Sí.
I passar la resta del dia llegint i escrivint. Aquesta ens ha agradat molt.
Bastant, sí. No sabem si serà possible, però...
També ens ho marquem com a fita.
Estaria bé.
A tu què t'agrada fer en el teu temps lliure?
A veure, de fet, esmento aquest desig perquè és l'últim que tinc ara mateix a la meva vida.
Ah, molt
bé. Tinc 2 nens molt petits i temps lliure és el que més em manca, no? Abans, clar, és que tinc una vida abans de nens i tinc una vida ara després de nens, no? Però si m'haig de fixar en on deixo la meva energia i els meus diners i el meu poc temps, perquè diu molt de realment on estan els nostres interessos. Et diré que estan a coneixement en els llibres. Estic estudiant el grau de psicologia, o sigui,
carai,
estic boja perquè m'he ficat en uns embolaus impressionants.
Dorms poc, intuïm que dorms
poc.
Dorm
molt poc perquè són molt petits els nens, no? Però me n'adono que un dels meus valors és el coneixement. A mi m'agrada molt. I, bueno, recordo una vida on potser anava a ballar o, o aprenia a muntar cavall, etc, però ha quedat tan enrere que ja ni me'n recordo.
Després, d'aquí una estoneta, parlarem, per cert, del temps lliure amb Carlos Ramon, el coach, el nostre espai de psicologia. I acabem, ja, la tercera pregunta, perquè aquest llibre va començar a gestar-se fa més de 10 anys,
sí,
quan vas estar 8 mesos vivint a un veler a les Illes Gregues, abans ho comentaves. Hi ha algun lloc o alguna activitat que t'inspiri? Perquè com t'arriben les idees? Perquè certament n'has tingut moltes, és a dir, ara ens ho comentaves, no has fet moltes coses, no has parat, i t'has inspirat i d'alguna manera no has dubtat d'allà cap allà on anaves, no?
Sí que he dubtat.
Has dubtat?
Hi ha hagut dubte cada dia.
Això em tranquil·litza. Això em tranquil·litza. Però en quin moment has tingut clar que aquest era el camí que volies recórrer i que...
A veure, és que jo tots els meus 20 anys els vaig estar enfocant molt en aquesta gestió del meu talent, quin és el meu talent, etc. I vaig provar moltes coses i va ser en els 30-31 anys que ja vaig trobar això del màrqueting online i vaig sentir molt que estava molt alineat ja amb el que, amb el que jo volia fer. Ara m'he perdut de la pregunta, que, de les idees, no? Em
preguntaves, sí, que com t'arriben les idees, i entenc que en tens moltes. Com fas per descartar aquelles que realment no t'interessen o no s'alineen potser amb els teus valors?
Però ni en el món
professional
o personal?
Carai, Olga, personal, va.
Jo crec que és molt important connectar molt amb aquesta emoció de què et fa vibrar, no? O sigui, què t'entusiasma, què te pone, no? I llavors, per mi això és l'important, perquè al damunt potser no tenim la vida que encara volem, però ens ajuda a tenir una bona vida ja en el present. Si vivim alineats amb aquestes emocions, intentem tenir el màxim d'activitats que ens desperten aquesta gratificació, plaer en el ara, podem ja millorar la nostra qualitat de vida.
Prenem nota.
Apuntat, Olga, i el llibre, La vida que quiero, una hoja de ruta hacia tu felicidad. Laura Ribas, moltíssimes gràcies. I ara nosaltres, passen 2 minuts de 11:45, fem una parada de publicitat i després seguirem amb molta gent que segur que està fent això, perquè parlarem de startups i aquí darrere hi ha molts emprenedors que tenen una idea, que han fet un full de ruta i que han de tenir també molta perseverància i molta paciència. Gràcies, Laura.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 9:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcavaller.org. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Ja ho dèiem fa uns minuts, de ben segur que en els darrers anys heu sentit a parlar alguna vegada de les start-ups. Una altra cosa és que sapiguem exactament, David Serra, què és i sobretot quina normativa i regulació han de seguir en l'aspecte legal.
Sí, podríem resumir que dient que una start-up és una empresa emergent de nova creació i acostuma a estar vinculada en l'àmbit de les TIC, que són les tecnologies de la informació i la comunicació. És a dir, que tenen un alt o altíssim component tecnològic. Però, clar, aquí hi ha moltes preguntes. Quina diferència hi ha entre una startup i una empresa convencional? Perquè també pot estar no vinculada a les TIC. Com es financien les startups? O quina és la normativa que les regula?
Clar, és per això que avui volem aclarir conceptes amb els nostres experts de Digestum Legal i per això saludem el Nacho Gomariz. Molt bon dia, Nacho.
Molt bon dia, què tal?
Nacho és advocat mercantilista, que debutes en aquest espai, per tant, benvingut.
Gràcies.
I bé, com dèiem, ara hi haurà molta gent que segur que sent startup. Per començar, dirà, però com ho hem d'escriure? Comença per S, ho sabem, però porta un guionet, no porta un guionet. Hauríem de posar un cursiva, perquè clar, és anglès, però ja dient tantes paraules en anglès. Bé, senten startup, però potser molta gent no sap ben bé, com ara deia en David, no? Quina és la diferència entre una empresa normal, una startup han de ser poca gent, molta gent, has de ser jove per muntar una startup? Què és exactament?
Bueno, una startup al final és el concepte startup, la paraula no porta ni guió, ni excursiva, ni res, perquè és un concepte tan utilitzat en la nostra societat a dia d'avui, que en principi pues, ja l'hem fet nostra. Uh-huh. I una startup què és? Pues, podríem dir que és una com a posada en marxa d'una companyia innovadora i que amb un gran component tecnològic. Llavors, o sigui, podríem dir que és el començament de la vida d'una companyia i amb un, pues, que és un model escalable, amb molt de risc i en principi he creat amb finalitat d'obtenir molts beneficis a curt termini.
I si ho comparéssim amb una empresa convencional? Ja amb algunes de les coses que deies, no? Escalable, molt de risc.
Bueno, sí, perquè al final és una startup, al final no deixa de ser una idea que tenen persones, que tenen uns emprenedors, unes idees innovadores, que és això el que fa diferent d'una societat convencional, perquè en principi són unes necessitats que té la nostra societat i que a través d'aquesta startup i un sistema tecnològic pues es posa enfront de la societat a veure si funciona o no. Llavors, pues, com a característica fonamental o de diferència amb les convencionals, pues, seria aquesta. A part del risc, perquè en principi, pues, si aquest model de negoci, pues, no funciona inicialment, pues, no funcionarà i cauran, com cauen moltes startups. De fet, hi ha una estadística que ronda per la premsa i comunicacions que diuen que el 90% de les startups que es creen no arriben a res.
Déu-n'hi-do.
Es queden pel camí. Con lo qual, pues, home, el risc és posar diners, posar treball, posar temps, i al final, pues, és la gent, és l'usuari, el consumidor, qui decideix si funciona o no.
Però ara, per exemple, si pensem en grans empreses tecnològiques, perquè em dic que això està molt relacionat, després, si vols, parlem més amb les TIC, les empreses... la tecnologia de la informació i de la comunicació, però si pensem en Google, si pensem en Facebook, d'alguna manera van començar com a startups.
Correcte. Pues Google, Amazon, per exemple, a nivell espanyol, aquí de Catalunya tenim el Glovo i el Cabify, que és nacional, o sigui, és d'Espanya, i, bueno, pues sí, totes han començat amb aquest component innovador, perquè, per exemple, a Glovo, pues, no existia res desenvolupat al nivell de Glovo que donés aquell servei. Llavors, va ser una idea molt innovadora, tecnològica, perquè tot és a través d'aplicacions informàtiques en programes informàtics, i llavors, pues, clar, deixen de ser startups en el moment en què ja arriben a un nivell tal que el model de negoci ja canvia, perquè l'escalabilitat d'aquest negoci, pues, ja ha superat la primera fase.
O sigui, els... No, us anava a dir. Normalment són empreses que comencen, pot ser fins i tot una sola persona que les iniciï. Per tant, entenc que la font d'inversió, la inversió inicial... si ho comparem amb una altra empresa més convencional, és mínim en aquest cas.
Sí, a veure, per crear una startup, al final sí que és veritat que s'ha de fer una... És la forma jurídica d'una startup és una SL o una cooperativa o una societat d'una nova empresa. Bueno, la llei de societats de capital ja t'estableix quin tipus de societats pots crear. L'startup al final normalment es crea com una societat de responsabilitat limitada, i a partir d'aquí, que el cost, o sigui, el marge del cost que té crear aquesta societat, que és el notari, el registre, el donar-se d'alta la seguretat a Hisenda, inici d'activitats i demés, doncs, al final el tema de la inversió, normalment els emprenedors de les startups el que fan és invertir amb els seus propis recursos. Llavors, en una primera fase, després, pues, depèn de com vagi l'evolució d'aquest negoci, pues, tiren més de finançació, pues, d'un altre tipus, que pot ser d'entitats financeres, pot ser de l'administració pública o inclús, pues, d'inversors a nivell privat o de family and friends, que després, pues, si voleu, podem dedicar una estona a parlar-ne d'això o... Bueno, en principi només és l'aportació de recursos propis.
Però hi ha un mínim establert, com per dir, per constituir-te, per anar al registre i dir som l'startup, que ens diem, tal, no? Un mínim que s'estableixi per llei?
Bueno, sí, les societats de responsabilitat limitada tenen un capital social mínim de 3.000 euros. Després, si això li has d'afegir, doncs les despeses de notari, que són uns 300, 400... més el registre mercantil, que seran 200 més, voltant entre els 4 o 5.000 euros, la companyia la tens muntada.
Clar, la tens muntada, però després has de treballar, o sigui, sí, ha de clar, produir clar, per no, clar. No caure, no convertir-se en aquest 90% que desapareix.
Bueno, sí, sí, clar, has de portar diners, el que passa és que també, clar, l'emprenedor en realitat el que fa és aportar una idea innovadora, tecnològica, i normalment sí que es dediquen en part, pues, aquest desenvolupament informàtic de l'aplicació de turno o el que sigui, pues, per donar-li, pues, una mica de... per proveir-lo d'aliments a l'aplicació perquè funcioni. Llavors s'ofereix després a l'exterior, a tercers, inversors, i si és atractiu, continua sent innovador i s'ha testejat a la societat, a l'usuari, i es veu que funciona, pues, clar, és molt més fàcil pues, obtenir financiació.
Hi ha algun tipus d'ajuda per part d'entitats públiques de l'administració per convocatòria, dos cops l'any? M'imagino.
Bueno, no és ben bé fer convocatòries, sinó presentar el teu pla de viabilitat, presentar el teu projecte, què funciona, com funciona, quin és pues, això, el pla de viabilitat, ingressos i costos, pues, que expectativa, no? I llavors, pues, sí, n'hi ha diversos. Està, pues, aquí tenim l'Institut Català de Finances, que depèn de la Generalitat, està el CDTI, que és el Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial, que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat, i que aquest, en concret, proporciona finançació a projectes d'investigació i desenvolupament i innovació. Con lo qual, pues, bueno, sempre és interessant. I després tenim també a ENISA, que depèn del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i que aquesta entitat pues, el que fa són una mena de préstecs participatius. Pues, al final, pues, si funcionen a canvi, o sigui, tu dones una quantitat, donen una financiació, una ajuda econòmica i a canvi d'una participació en cas d'èxit.
Ens parlaves, quan dèiem una altra de les maneres així d'inversió, que és la principal, que és aquesta, la inversió pròpia, ens parlaves de com us diu allò, friendly...
Dels friends and family.
Friends and family, sí. Que és curiós i també és... no sé si això està legalment establert d'alguna manera, sinó que és més una cosa, doncs, així, diríem, sí, com, bueno, comuna, doncs, que es diu, no? Familiarment es diu.
Sí, no, això és... Els friends and family, doncs, això, és gent a nivell privat i particular, que és el primer cercle, el més proper a l'emprenedor, que creu en el projecte del conegut, i que posa pues, quantitats de diners que normalment tampoc són gaire elevades, però bueno, es dona l'oportunitat a amistats i familiars a invertir i a participar en l'eventual o prevista o esperançadora,
sí,
èxit d'aquesta aplicació.
Si no acabés sortint bé, s'arriben a acords? Són necessaris uns acords legals d'aquests amics i familiars que han fet les seves aportacions voluntàriament, però es pot arribar a uns acords? Per llei estan obligats a establir què aporta cadascú?
No, per llei no hi ha res que estigui establert. Al final són pactes entre les parts, i en aquest cas el que es fa normalment és en aquesta primera fase, que després pues, tota aquesta inversió que rep dels family and friends en aquest cas, pues, la participació que obté cadascun dels family and friends que ha participat es converteix en un percentatge de les participacions de la societat. Llavors, el que es fa normalment és un pacte de socis entre tots els membres de la companyia, ja no sols l'emprenedor i tots aquells que han posat diners. I allà es regula pues, l'òrgan d'administració, el funcionament, com es surt de la companyia o com a soci si vol sortir, bueno, tot el funcionament de la companyia, des del nivell econòmic, reunions i demés, fins a pues, això, si hi ha un tercer interessat en comprar la companyia, i bueno, tot el que es pugui regular per la companyia, per tenir-la organitzada i ordenada, pues és interessant.
Al matí a Ràdio Estel estem parlant de startups a l'espai Digestum Legal, a l'espai Tirant pel Dret amb en Nacho Gomariz, advocat mercantilista de Digestum Legal. Ara sí, avui parlant de startups, que diríem que el nom ja ens dona una pista, no?, del que ens has estat explicant fins ara. Start, en anglès, és començar, up, és cap amunt. Per tant, és que es comença una empresa i s'intenta tirar cap amunt. Ens deies que el 90% de les startups no arriben a bon port. A partir d'algun moment se suposa que has de deixar el negoci, quan ja no és viable econòmicament, quan en aquests pactes de socis desapareixen tots, suposem, perquè veuen que allà l'únic que faran és anar perdent diners.
No, o sigui, els socis no poden desaparèixer més enllà de dir, escolta, mira, però jo no posaré més diners. L'invertir diners en una aplicació, al final, jurídicament, és una aplicació de capital. L'empresa de capital doncs, no és més que insuflar la companyia de diners per poder fer front als costos de la companyia. Llavors, doncs, quan se sap si funciona o no? Suposo que això, el temps, en el cas de les startups, com és un tema molt innovador, doncs, en el moment que aquesta innovació que tu penses que té el teu negoci, doncs, veus que el consumidor i usuari no ho rep així, i veus que no tens resposta de l'usuari, ni compren béns o ni busquen la prestació del servei que tu ofereixes a través d'aquesta aplicació o d'aquesta startup, doncs, evidentment, tu com a emprenedor has de decidir si veus que el negoci tira o no tira. Llavors ja ho veus més o menys ràpid.
Em sap que aquest cap de setmana havia un reportatge d'una aplicació que està triomfant i molt, que és que et busca la benzinera que ven la... on vols trobar el combustible més econòmic de les benzines que tens a l'entorn. Entenc que això va començar com una start-up, que ara, gràcies a les conseqüències que està provocant econòmiques, sobretot en l'àmbit del combustible, doncs està triomfant. Però aquesta és una de les característiques, no? Hi ha moltes start-ups que són aplicacions, i una de les característiques de les startups és precisament l'àmbit tecnològic, no? Però hi ha d'altres característiques, entenc.
Sí, tant. Sí, no només és la característica... el més comú en una startup que tingui un component tecnològic molt important. Ara bé, no és excloent. O sigui, poden ser doncs, unes altres aplicacions o algo que no sigui tan tecnològic. O sigui, per exemple, doncs, hi ha companyies de biotecnologia, no? És... Bueno, hi ha molts sectors en què no és necessari aquesta intervenció o aquesta activitat tecnològica, amb la qual cosa, bueno, ho fa més interessant, la veritat.
Quan ens deies que hi havia possibles ajudes per part d'entitats públiques de l'administració, diferents ajudes, però hi ha altres formes de finançament més enllà dels Family and Friends?
Sí, i tant. De fet, una de les pràctiques habituals en startups que no tenen recursos propis, que no saben com fer-ho, no tenen gaire ajuda externa de cap tipus, el que fan és acudeixen a incubadores o acceleradores del negoci. Això el que fa, doncs, les incubadores que són companyies que acompanyen el negoci, la companyia, a la seva fase inicial, fins que passen aquest primer, diguem, esgraó i que obtenen els primers beneficis de la companyia. Vale? Aquests, per exemple, doncs el que aporten és normalment, no totes són iguals, però bueno, la característica general de les incubadores és que ofereixen un espai on treballar, on desenvolupar aquestes APPs.
Perquè no hagi de ser el pàrquing de casa, que després és molt èpic si funciona
sí,
bé,
exacte,
però d'entrada
correcte.
No és gaire pràctic.
No és gaire pràctic, sí que és veritat. I llavors doncs, també ajuden al desenvolupament dels objectius de la companyia i elaboren un projecte que els hi faci més atractius pel consumidor. Normalment aquestes incubadores diuen, escolta, mira, tampoc estarem aquí tota la vida fins que funcioni, perquè potser en 4 o 5 mesos ja veiem que no té viabilitat, que no té futur, i llavors, pues, escolta'm, fins aquí hem arribat. Llavors, pues, aquí és una primera fase on es fa, pues, diguem-ne, una criba, ¿vale? I després entren les acceleradores, que són aquelles startups que han passat aquest primer esglaó i aquesta primera fase, que ja han començat a obtenir els primers beneficis, i llavors posen en contacte amb unes altres companyies o inversors doncs per posar diners i que creuen en el projecte, i llavors sí que ja més, és més un tema estratègic, i que són aquelles startups que sembla que tenen com més viabilitat o més possibilitats d'èxit.
I a banda de les incubadores i les acceleradores, hi hauria alguna altra forma de finançament, més enllà que et toqui la loteria i se't solucioni tot?
Bueno, aquesta no seria una mala solució, però sí, existeixen els business angels, que es diuen, que són inversors particulars, que normalment són persones físiques, o sigui, persones físiques, això, o si no, doncs són empresaris. Empresaris que tenen coneixement del sector, que tenen molts contactes i que en saben que hi ha gent del seu entorn que tenen interès en participar i en invertir en projectes doncs, que siguin atractius i que donguin sempre, en el cas de les startups, una rentabilitat alta en un termini de temps doncs, molt curt, amb el seu risc, perquè també poden perdre-ho tot, absolutament. Con lo cual...
Des del punt de vista legal, perquè clar, sembla tot molt fàcil, no? Pim-pam, vaig a fer una startup, però clar... cal que segueixin una reglamentació, vull dir que no és allò d'avui per demà la monto, vull dir, quina és la reglamentació que han de seguir?
Pues a dia d'avui una reglamentació vigent no existeix. Sí que és veritat que fins ara pues, agafaves el Codi Civil, el Llei de Societats de Capital, el Codi de Comerç i la Llei de Protecció de Dades, de Propietat Intel·lectual, i feies una mica un batiburrillo de tot pues, per veure com fer-ho i com no. Ara concretament, es va aprovar el Consell de Ministres es va aprovar el projecte de llei de les startups que ha de passar pel Congrés per aprovar-la definitivament, que en principi estava previst el primer semestre de l'any, però bueno, com les coses de Palacio pues, van despacio, pues suposo que, no sé, pues,
ja arribarà.
Ja arribarà.
Però no és sorprenent que amb la d'anys que fa que estem sentint a parlar de start-ups, d'emprenedoria, encara no hi hagi una llei que ho reguli? És habitual a altres països?
Pues sí que és veritat que existeix alguna normativa europea, però que tampoc és... O sigui, particularment als països en concret no existeix una normativa molt específica de les start-ups. Ara bé, aquí suposo que sí que és veritat que fa molts anys que existeix aquest concepte de les start-ups, però no sé... La qüestió és que no la tenim i esperem que la tinguem aviat. I la veritat és que el projecte de llei pues, és interessant.
Pels family and friends que tenen el típic nebot d'esperit emprenedor i els està començant a convèncer que vol muntar una startup, hi ha algun tipus de benefici fiscal si tu aportes capital com a soci a una startup?
Ara mateix no, però precisament en el projecte de llei que s'ha d'aprovar definitivament al Congrés sí que hi ha beneficis fiscals. Hi ha una reducció de l'impost de societats, en comptes de pagar el 25%, crec que baixes al 15%. I, bueno, és interessant, els beneficis fiscals i de treballadors i deduccions de gastos i de més, doncs, pot ser prou interessant com perquè espavili una mica i s'aprovi ràpid.
Quan has parlat de riscos, a mi n'hi ha un que em sorprèn o que em crea una pregunta, que és el que ens comentes, que es dius un dels riscos és la contractació i retenció de treballadors amb talent.
Sí.
Això, que és difícil trobar treballadors amb talent que...
No és que sigui difícil trobar treballadors amb talent. El que és difícil és mantenir-los, perquè, clar, l'estructura econòmica de la companyia d'una startup és mínima. Llavors, pues, si és una persona que té realment molt de talent, pues, la remuneració que ell demanarà i la que tu pots oferir-li pues, és molt diferent.
Clar.
Hi ha una diferència molt gran. Llavors, el risc que hi ha és que aquests treballadors amb talent pues es cansin d'esperar l'èxit de la companyia i es busquin la vida per una altra banda.
O sigui, que hi ha un sacrifici, també.
Efectivament. Llavors, per això hi ha pues, sistemes de retenció que és precisament, pues, oi, mira, dono certa participació de la companyia de l'startup i si hi ha benefici, pues, tu veuràs retornat el teu esforç.
Hi ha altres riscos, a banda d'aquest, a l'hora de muntar una startup?
Pues sí, i tant. Pues la inversió inicial o veure que realment pues, tu has fet un esforç econòmic, has fet un esforç tecnològic i veus que realment pues, no funciona. I el risc més alt jo crec que és l'estadística que parlàvem al principi, el 90%, i ja se sap que no funcionen. Con lo qual, pues, home, és un risc, perquè hi ha molta gent que posa molts diners i al final no veuen...
És trobar la idea. Tot són bones idees, però l'has de trobar.
Exactament, sí senyor.
I que la gent ho necessiti, perquè al final potser és una correcte gran idea, però trobar el moment. Hi ha gent que diu, és que jo m'ho vaig inventar 10 anys abans del que tocava.
Exacte, s'ha d'estar el moment adequat en el lloc adequat.
Esperarem a veure si surt aquesta llei de start-up per possibles beneficis fiscals, no fos cas que tinguéssim el típic amic o parent d'esperit emprenedor amb bona idea, moment, oportunitat i tot el que fa falta. Sí, sí. Nacho Gomariz, advocat mercantilista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. No sé si tens alguna idea en ment ja, David.
No, i el startup? Problema és que les idees en ment les havia tingut fa molt de temps i no sabia ni què era una startup.
Ara ja, doncs hem de tornar
ja
a pensar.
Pensat.
Hem de tornar a pensar, no fos cas que hi hagi un buit, un
no,
nicho
però,
de negoci.
Jo recordo amb els amics, quan sortíem així de marxa, que dèiem, hi hauria d'haver algú que si tens necessitat que et porti, en aquest cas eren begudes, que te les porti a casa. I això no existia de cap
manera.
Això
era el Preglobo.
Exacte.
Un visionari. Segueix pensant, David, que sí, aquí potser surt una startup. Moltíssimes gràcies, Nacho. Ara nosaltres us deixem amb els companys informatius i després, Bayona contra la Bajona. Són